Tres quarts en punt i ens anem amb el zàping del Víctor, avui carregat de temes. Com estàs, Víctor?
Bé, i tu creu?
Doncs bé, esperant una mica comentar amb tu doncs, tot el que és notícia i com es veu aquesta notícia des de diferents punts de vista, sobretot a través dels mitjans de comunicació.
Sí, doncs mira, per parlar de la notícia de la setmana aquest cop, no cal anar gaire lluny. Mira, escoltem el primer tall.
Bona tarda, Jordi. Doncs sí, tot just fa uns minuts que ha acabat aquesta roda de premsa on la directora general de l'INAF, Maria Cosa, ha explicat que s'ha fet una intervenció preventiva i que també s'ha obert un expedient sancionador a Banca Privada d'Andorra després de l'informe que FinCEN va treure ahir, FinCEN dels Estats Units. Ha informat això sí que no té res a veure amb la liquiditat del banc i que, per tant, la banca andorrana no s'hauria de tenir en entredit.
Era la nostra companya Judit Pedrós avui en directe des d'aquesta compareixença, compareixença de premsa, com deia, amb roda de premsa que la directora general de l'INAF, la Maria Cosan, ha fet aquest migdia i en els informatius era així com ella donava pas, no?, tota la informació.
Evidentment, és una notícia sorprenent. Aquí la volíem comentar. M'hauria agradat trobar, algú no ho ha aconseguit, ja ho avanço, algun economista que ens expliqués una miqueta, que ens fes la traductora de tot el vocabulari nou al qual estem sotmesos des d'ahir, entre intervenció, sí. INAF, FinCEN, la veritat és que costa no perdre, sí, perquè el tema és realment complex i la veritat és que pot ser que sigui un tema que marqui un abans i un després en l'economia andorrana i en la banca d'aquí al país. Abans mirava els titulars de l'informatiu de TV3 que ha obert amb això i ha estat prop de més de 5 minuts de l'informatiu, doncs parlant d'aquest cas amb la BPA, que ha estat intervinguda, com explicaven. La interpretació que en fèiem era que des d'Andorra es criticava les acusacions d'aquest dossier enviat per la FinCEN i que explica que hi ha alts càrrecs, sense dir quins, i és veritat que Maria Cosan... Doncs,
ho ha dit clarament, ho ha dit en anglès, però s'entenia perfectament.
Sí, de quins alts càrrecs estem parlant.
Sí.
Perquè, vaja, efectivament, els americans normalment... Pel que explicava l'expert que tenien allà a TV3, els americans sí que, si llancen una acusació tan forta, normalment és que tenen proves. Doncs és veritat que si les treus, digue-les, i acabem amb el tema més fàcilment, potser o més ràpidament. I més coses. Jo sempre tinc la sensació, quan passen aquestes coses, probablement és la més forta que hem viscut mai a nivell financer, perquè realment assenyala amb el dit un banc, una entitat financera i la manera de funcionar d'aquesta entitat, però tinc la sensació que és una mica pegar el més feble, saps? És a dir, aquí rep el que té menys força per respondre, en aquest cas som nosaltres. És probable que la BPA, vaja, s'haurà de demostrar, perquè...
I s'haurà de depurar, sens dubte, Víctor, i tant que sí.
Sí, però abans de depurar haurem de veure si
sí,
realment
sí,
és
clar,
veritat
clar.
I qui és. Però, vaja, jo amb tothom qui parlo, tothom em diu que Andorra no és la rentadora de diners, evidentment n'hi ha, és difícil de demostrar, però vaja... Seria una mica il·lus pensar que aquí som totalment blancs, però d'altra banda és probable que hi hagi països molt pitjors que nosaltres en aquest tema. I de fet, hi ha una cosa que l'hem de tenir en compte. Respecte a les tres màfies que col·laboraven presumptament amb la BPA, una d'elles és directament Venezuela, que rentava diners, blanquejava diners del petroli. En aquest cas estarien directament implicats al president Maduro i a l'expresident Chávez, avui mort, que estan pràcticament en guerra amb els Estats Units o amb una tensió amb les relacions molt dures. Per tant, sembla que es mescla una miqueta tot. Hi ha molta informació, hi ha molts diners en joc, hi ha la reputació de tot el sistema bancari andorrà en joc. Jo crec que de moment ja sortim perdent d'això, per molt bé que fem les coses, perquè és una qüestió de reputació i tu imagina't, parlem de vocabulari, pels periodistes que aquests dies estan seguint aquest tema, doncs s'han de posar al dia, perquè evidentment, vaja, jo no havia sentit a parlar de la FinCEN encara, no sóc un especialista en
econòmic. No, ni jo, però, ni jo, la veritat, clar, és que ahir va ser la primera vegada que vaig visitar el seu web, així t'ho he de dir, de clar.
Amb unes hores t'has de posar al dia de tot això, però és que imagina't la gent normal que tenen la seva feina, les seves activitats, com d'un dia per l'altre es poden submergir i entendre què és el que està passant a Andorra amb aquest tema. La veritat és que és força complicat. Per tant, a nivell d'imatge quedem afectats segur. Per això suposo també el govern d'Andorra ha volgut actuar tan ràpid, perquè si la pilota s'anava fent més gran, doncs cada cop era pitjor, no per la BPA, sinó per tothom.
La veritat és que és una reflexió la que estàs tu fent, que jo també l'he escoltada i jo mateixa me l'he fet, no? Òbviament no podem pensar i no podem dir, escolta, que ens estan assenyalant amb el dit, però que sí que som un punt que sí que som un punt dèbil, això sí, sí que ho podem dir, perquè més o menys ens ho imaginem, i que blanqueig de diners en molts països se'n fa, doncs, cada dia.
Sí, sí. Mira, no sé si faig bé de lligar els dos casos, però...
Això no vol dir que hi hagi d'haver investir. Hi ha d'haver, o sigui, hi ha 60 dies per presentar tota la documentació i a partir d'aquí es farà la investigació que s'hagi de fer, i per això, doncs, la feina de la INAF és la que és, no? Òbviament.
Sí, estem d'acord.
Només faltaria,
Jo recordo que el 2009, quan va començar la crisi aquesta última que hem estat vivint, econòmica tan dura, Dominic Strauss-Kahn, que a l'època era el president del Fons Monetari Internacional, va assenyalar mal dit als països fiscals i sobretot a Andorra. Andorra s'ha posat les piles en aquest sentit moltíssim, la resta no, de cap manera. És a dir, els altres petits estats d'Europa i d'altres illes que entren dins el funcionament de la City anglesa, com són les Illes Caiman, jo crec que molt poca cosa ha mogut per posar-se al dia. Aleshores, vaja, no sé si aquí, com dius tu, es depuraran responsabilitats, es trobarà qui són aquests alts directius, si és que realment existeixen, però no sé si això ajudarà realment al món a que vagi millor, perquè les conseqüències poden ser molt greus, perquè la BPA, si ja no pot treballar més amb els Estats Units ni pot treballar amb dòlars, se li complica la cosa, i si aquest càstig, perquè aquesta és una de les amenaces que pesen sobre la BPA i sobre el sistema financer andorrà, que ja no es pugui treballar amb dòlars, i per tant imagina't un banc que no pot treballar sense dòlars, la veritat ho té amb dòlars, ho té complicat. És un cas que evidentment té a tothom molt pendent i que implica, és d'aquells dies en què la història d'Andorra comença a canviar, perquè ara veure com estaran percebuts els bancs per la gent que té diners aquí o per la gent que pensa en fer confiança, la gent, les grans fortunes que poden pensar en fer confiança als bancs andorrans i que són de fora, perquè lamentablement en aquest sentit plou sobre mullat, i sobretot a la BPA, que està a l'ull de l'huracà amb el cas Pujol.
Ho anirem seguint, i com tu dius, és molt difícil opinar perquè ens hauríem de familiaritzar molts termes que desconeixem, és a dir, que deixarem que la investigació segueixi el seu curs i intentarem informar-nos el més impecablement, no?
Sí. Bueno, aquesta també és la feina del periodista, d'una hora per l'altra pràcticament familiaritzar-te amb temes i amb termes que no tenen per què ser-te familiars, i la veritat és que, vaja, demana una gimnàstica mental
interessant. Sí, important.
Si et sembla, canviem de tema.
Vinga, anem amb altres temes.
Anem cap a França. No et parlaré d'un tema divertit, però sí d'un tema que ens ha... que ha marcat molt, la veritat. Jo és el tema amb el que volia obrir fins a això la secció d'avui. I és aquest accident, se n'ha parlat una mica als mitjans de comunicació de tot arreu, aquest accident que van patir 10 persones, entre ells 3 esportistes molt coneguts a França, perquè dos d'ells són medallistes olímpics. Estaven a l'Argentina participant en un programa de telerealitat que es diu Dropped, que és una mica llançat. L'objectiu era que els llancessin des d'un helicòpter, vaja, amb paracaigudes i tota la història, ja m'entens, i que per ells mateixos doncs aconseguissin trobar la civilització el més ràpid possible. Doncs bé, anaven amb dos helicòpters a la zona de Rioja, Argentina, a 1.000 quilòmetres de Buenos Aires. Els dos helicòpters van impactar l'un contra l'altre. Hi ha moltes imatges al YouTube, es veu clarament el moment de l'impacte. I la veritat és que, vaja, moren els tres esportistes, que és el que més ha xocat a l'opinió francesa, a banda de les 10 persones més, evidentment, que ja de per si són molta gent. Imagina't, 10 morts per un programa de telerealitat que s'estava rodant per TF1 i que havia de sortir l'estiu que ve. La veritat és que és per pensar-s'ho, i aquest era el primer anàlisi, la primera explicació que feien ahir al Moscato Show de GMC.
L'été prochain. Absolument. De quoi s'agit-il exactement? Ça s'appelle Dropped.
Ça s'appelle Dropped. C'est un concept venu de Suède. En fait, l'idée, c'est de répartir 8 champions en 2 équipes de 4. Les sportifs sont lâchés en hélicoptère dans la nature. Ils doivent rejoindre la civilisation le plus rapidement possible, et ce, par leurs propres moyens. Il y avait 7 sportifs qui étaient présents hier soir sur le tournage de cette émission. Le seul qui n'y était pas, c'était Sylvain Wiltord, qui avait été éliminé à l'issue de la première émission, donc qui était rentré en France.
Sylvain Wiltord, que havia tingut sort, o d'altres com Alain Bernard, nedador també medallista francès. Els tres esportistes eren Florence Artaud, de 57 anys, navegadora, i l'única dona guanyadora d'una prova que es diu la Ruta del Rom. A França la navegació és un esport molt, molt, molt important, i els seus campions són reconeguts, molt més dels que estem acostumats aquí a Andorra, evidentment, però també en els informatius de Catalunya o Espanya. També hi havia, probablement per mi, la més coneguda dels tres, Camille Muffat, de 25 anys, medallista d'or amb natació a Londres, 25 anys, i Alexis Bastina, boxejador de 27 anys, 27, és a dir, eren nanos. Efectivament, molt, molt, molt joves. Bronze a Pequín, ja havia viscut un primer drama esportiu en els darrers Jocs Olímpics a Londres, perquè li havien robat un combat, la veritat, és del robatoris més clars en el món esportiu que s'ha vist en els últims anys. I és un home que després de perdre aquest combat va caure en depressió, va caure amb l'alcohol, amb el món de la nit, i des de feia un any el xaval havia espavilat i tenia com a objectiu tornar als Jocs Olímpics a Rio de Janeiro. Havia perdut 15 quilos i només feia que entrenar, i ho estava aconseguint. I vaja, desgraciadament, doncs una carrera que queda truncada per aquest accident. Es veu que el BFM TV, avui han ensenyat les imatges, ja et dic, es troben al YouTube. Realment és molt complicat d'entendre. Hi ha un helicòpter i un segon helicòpter que se li acosta molt ràpid i que al final acaben xocant, i hi ha una explosió a l'aire. Es veu que el segon helicòpter el que volia era gravar de més a prop al primer. Vaja, en tot cas, un incident que ha commocionat tota l'opinió pública francesa, perquè ja et dic, aquests xavals eren molt, molt coneguts. I aquest
la francesa i en general tota l'opinió pública. Sí, sí. La veritat és que tots sabem el que va passar, i és brutal, perquè és que són nanos, Víctor.
I sobretot la manera, és a dir, estaven en un joc. A mi tots aquests problemes de telerealitat cada cop em generen més dubtes. És a dir, jo crec que es prenen molts riscos, tots aquests Pekín Express i
sí, sí,
illes,
sí,
i històries.
Sí, 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 és veritat, sí, sí, sí.
El Koh Lanta, per exemple, també hi va haver un mort fa poc a França. El que passa és que aquest cas és molt impactant perquè eren tres persones molt, molt conegudes, ja et dic, medallistes, i no perquè tinguessin més importància que els altres. Evidentment, una vida humana és una vida humana, però ja m'entens, és a dir, el ressò, l'impacte d'una mort a nivell social, doncs és més important quan són gent que pràcticament tens la sensació de conèixer-la, perquè la senties parlar a la ràdio o a la tele cada dia. I narracions com aquestes, que era l'homenatge que feien a RMC,
sí,
doncs
no podem, ja estem ja fora de temps.
Vinga.
Víctor, i mira que m'agradaria també haver parlat amb tu de la keynote d'Apple. Ho deixem per la setmana que ve.
Vinga,
una abraçada.
Que vagi bé, adéu.
El flash informatiu ens el porta la Jordi Lorente, i nosaltres continuem encara amb més coses. La darrera hora del Que ara ho creu d'avui.